Com cada dia a aquesta hora, és moment d'apropar-vos l'entrevista d'actualitat que avui ens du fins a Sant Sadurní per descobrir dedica.com, una plataforma online que permet sol·licitar vídeos amb dedicatòries personalitzades a artistes, personatges públics o famosos. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, explica'ns.
Doncs, com bé dius, dedicarem els propers minuts a descobrir aquest projecte pioner a Catalunya i que han tirat endavant l'Albert i l'Ignasi Parera. No us avanço més perquè el que ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'Albert Parera, ell és el cofundador i CEO de l'empresa. Albert, molt bon dia, què tal, com estem?
Què tal, bon dia, com estàs? Moltes gràcies per invitar-nos.
Ara fèiem 5 cèntims d'aquest dedica.com, però tu que ets cofundador d'aquest projecte, explica'ns una miqueta més.
Bueno, dedica.com és un projecte que neix de la necessitat de fer alguna cosa en temps de pandèmia, on estàvem tots a casa. I recordo un dia que estava esmorzant i vaig veure un programa a televisió de que sortien famosos músics acabant el programa dient de que, bueno, que no tenien recursos, que no es podien fer concerts, que no podien fer... no podies anar a l'auditori, no podies anar al Liceu. A més, els esportistes tampoc tenien per fer competicions, els restaurants estaven tancats, estàvem tots a casa. I bueno, jo també estava a casa, perquè també estava a l'atur en aquell moment, i llavors doncs, bueno, se'm va ocórrer doncs, aquesta idea de muntar aquest projecte. Què és dedica.com? Dedica.com amb Y. Dedica és una plataforma online on pots sol·licitar dedicatòries, vídeos dedicats, personalitzats, artistes, personatges i famosos, i neix, ja et dic, en plena pandèmia, amb la necessitat de poder ajudar a tot aquest sector que ens vam veure una miqueta afectats, que no podíem ni tenir ingressos ni fer res.
Ara ho deies, no? La importància una miqueta d'ajudar alguns dels sectors més malmesos per la pandèmia. Ho deies, no? Neix en aquells primers mesos de confinament dur, però portem ja més d'un any de pandèmia. Molts sectors continuen molt tocats i és una doble ajuda, no? Al final tu dones aquest suport a l'artista, però a més la persona que rep també és com l'agraïment aquest, no?
Exacte, sí, sí. Bé, nosaltres t'haig de dir que vam tenir dos fites en ment, perquè teníem que crear un producte que no existia. Sí que hi ha altres plataformes online on te pots demanar salutacions a artistes i això, però són salutacions molt de hola, soy Edu, feliz Navidad. Nosaltres això no ho volíem. Des d'un principi vam creure en la necessitat de fer una cosa diferent i distingir-nos del que ja hi havia en el mercat. Això té un problema, i és que tens que crear la necessitat d'aquest producte, perquè el nostre concepte es basa en que volem que el nostre projecte sigui un projecte de qualitat, una feina ben feta i que sigui remunerada, amb uns diners que cada artista es posa, però que nosaltres puguem dir que quan demanes un vídeo a dedica.com, dedica amb Y, puguis i tinguis la seguretat de que aquest vídeo que t'entreguin sigui un vídeo realment que darrere hi hagi una feina ben feta, amb un guió pensat i dirigit per una persona que sigui professional. Clar, això, primer, teníem el problema de que tens que convèncer els artistes perquè puguin posar-se en aquest projecte, i després tens que crear la necessitat. O sigui, volem ser un referent de qualitat, però també volem ser un referent en el moment que volem demanar, o sigui, que vulguis fer un regal. Quan tinguis que fer un regal original, volem ser una altra opció que fins ara pues, no hi era. Fins ara hi havia regals originals, com per exemple, podies regalar un viatge a través d'un box d'aquests, un smart box o el que sigui. Pues, dedica.com, el que volem és que puguem ser una altra opció a l'hora de fer un regal original, ja sigui per Sant Jordi, ja sigui per Reis, ja sigui per quan sigui. Llavors, teníem que crear aquesta necessitat, i estem creant aquesta necessitat, però ens trobem amb el tema de que hi ha molts artistes que diuen, val, sí, m'interessa, però ja m'hi posaré. Estem en plena pandèmia, no estem fent res, però quan... fa por, no? Fa respecte posar-te en una plataforma que surt de cop, i qui és el primer, sí que m'hi posaré, però m'hi posaré després de l'altre. I ara estem engegant, vam engegar amb el Pep Plaza i el Martí Gironell, i Martí Gironell, escriptor, i el Pep Plaza ja ho sabeu que és l'actor, que treballa molt a Polònia també, a part de fer bolos ell, pel seu compte, i bueno, ells dos van confiar en nosaltres en aquest projecte, i a través d'ells dos pues, hem anat convencent a altres artistes, personatges, bueno, hi ha una miqueta de tot que després en parlarem.
I Albert, una miqueta com és la tasca aquesta d'anar a buscar la gent, no?, d'anar a buscar el personatge perquè es pugi el carro amb vosaltres.
Bueno, aquesta és una tasca... jo no sóc comercial, però porto 25 anys. Jo sóc productor audiovisual i he estat 25 anys treballant en una empresa amb el departament de comunicació i tinc molts contactes i, bueno, sí, no sóc comercial, però sé moure'm. I llavors, a través de contactes que tinc i bueno, intentant explicar el projecte, això ajuda de que aquests artistes s'hi vulguin posar. T'haig de fer una referència i és de que si no haguéssim pensat en el seu moment de que volíem distingir-nos de tothom, que volem ser un referent de qualitat a nivell de vídeos, molts artistes ens haguessin dit que no, perquè ells ja ho fan igualment, fan concerts, quan acaben els concerts i tenen molta gent que els demana autògrafs, que els demanen un vídeo, això ja ho fan i ho faran igualment. Però el projecte dedica.com és un altre concepte, i és que amb aquesta qualitat que com a professionals d'ells elaboren un vídeo personalitzat de 1, 2 o 3 minuts. Després podem parlar de casos, eh?
I una miqueta, abans ho dèiem, no? Aquest projecte és pioner a Catalunya, aquesta qualitat, i parla'ns una miqueta, perquè també ho dèiem a l'inici, és un projecte que dus a terme amb el teu germà, i una miqueta què és el que fa cadascú.
Aviam, quan vaig idear aquesta història, aquest projecte de dedica.com, necessitava una persona que m'ajudés tecnològicament amb el projecte. Aquest projecte és molt complex, ja abans hem comentat que he estat 6 mesos per crear des de la pandèmia, hem estat 6 mesos creant i desenvolupant aquest projecte i necessitava algú que m'ajudés tecnològicament. Jo porto més tota la part de comunicació i una miqueta de la part comercial de dedica.com, i després vaig trobar el recolzament del meu germà, l'Ignasi Parera. L'Ignasi Parera, per cert, era un antic tècnic, cap tècnic d'aquí, de la ràdio Sant Sadurní. L'Ignasi, li vaig proposar el projecte, en seguida li va agradar, i bueno, necessitava algú que també aportés idees noves al projecte. L'Ignasi s'hi va posar des d'un principi, i bueno, menys mal d'ell, perquè ell ha fet tot el desenvolupament de la pàgina web i s'ha encarregat de tota la gestió de la nostra app. Tinc que dir que l'Ignasi és un reconegudíssim empresari tecnològic d'aquí al Penedès, i tot això ajuda que vagi molt bé.
Abans et preguntava com era aquesta tasca d'anar a picar portes perquè la gent, les cares conegudes, sumessin al projecte, però com és també arribar a la gent perquè realment s'interessin pel projecte i vulguin que els hi facin un vídeo?
Repeteixo que més fàcil arribar a la gent que convèncer-los. M'explico, arribar a la gent, tinc contactes i me'ls poden passar, però convèncer-los és més difícil. El que passa que tenim una cosa, que ja ho he comentat diverses vegades, i és que dedica.com tenim molta qualitat. Volem l'excel·lència en tots els vídeos. I això agrada perquè això no existeix. Llavors, penseu, heu de tenir en compte que hem creat una aplicació només per ells. O sigui, a part de la pàgina web, l'Ignasi Parera, el meu soci, ha dissenyat una aplicació conjuntament amb una altra empresa, d'aquí Sant Sadurní també, que es diu Inaudit, i llavors l'Ignasi ha coordinat tota aquesta història, i amb tota aquesta app els facilitem moltíssim a que ells puguin estar molt més tranquils a l'hora de rebre les sol·licituds i controlar la seva facturació. Per què serveix l'app de dedica.com? Que només serveix pels artistes. Els usuaris han d'anar sempre a través de la pàgina web dedica.com, dedica amb Y. Però els artistes, personatges i famosos tenen una aplicació que hem creat especialment per ells, on te poden mirar totes les sol·licituds que tenen, les dates de venciment, les noves que tenen, la facturació. Llavors, tot això està automatitzat perquè quan una persona envia una sol·licitud a través de dedica.com, a la nostra pàgina web, l'artista, famós personatge, ho rep, aprova o desaprova el que vol fer aquest vídeo, i automàticament tot això ja va automatitzat. Hem de dir, i recalcar, que quan demanes un vídeo a dedica.com, el màxim de dies per rebre el vídeo és una setmana, actualment.
Per tant, força àgil, és rapidet.
Són 3 dies, o sigui, el procés són 3 dies per acceptar o rebutjar la petició. El famós té 3 dies per acceptar o rebutjar-la, i una vegada acceptat la petició, automàticament l'usuari ha de pagar la, ha de pagar el vídeo, i una vegada pagat el vídeo, el famós té 4 dies per gravar el vídeo. El que passa que això s'agilitza molt, perquè ara, com que acabem de començar, hi ha poques demandes, d'alguna manera, val? I llavors, doncs, ara poden fer-ho més, més ràpid. Estem parlant que en 4 o 5 dies tenim el vídeo, tens el vídeo, representa la teva... a la teva, al teu correu de dedica.com, perquè com a usuari t'has de registrar a dedica.com per demanar un vídeo. Llavors aquí, quan ja t'has registrat i has donat els teus datos, el vídeo, el famós, te l'envia directament a la plataforma dedica.com.
Entenc que ells mateixos, els mateixos famosos, es graven i feu tasca després d'edició. Com funciona això?
El mateix famós, molts ja són editors,
són
tècnics, s'ho fan tot, allò és un T60, no? Però molts no, hi ha gent que no ho fa tant, però en tot cas, com que jo tinc la sort d'haver parlat personalment amb cada un d'ells, perquè és un requisit de dedica, perquè els hi vull explicar el concepte de qualitat que sempre estic parlant, no? Que això no és un hola, soy Edu, feliç Navidad, que això és un treball elaborat, amb un guió darrere i amb ganes de fer les coses, perquè és un treball remunerat i la persona que paga vol una cosa ben feta. A més, això va a favor d'ells, també, a part de dedica.com, va a favor d'ells. Per què? Perquè tot això després surt a les xarxes socials. Clar, és la seva imatge la que s'està venent aquí. Per tant, han de treballar amb una cosa ben elaborada. Em deies, perdó? Abans m'has dit...
No, el tema aquest de si després fèieu tasca d'edició o...
Ah, sí, d'acord. Llavors, molts ja incloeixen l'edició del vídeo amb el mateix vídeo. N'hi ha altres, per exemple, el Martí Gironell. Ara estem fent una promo amb el Martí Gironell, el periodista i escriptor Martí Gironell, que va guanyar el Premi Ramon Llull 2018. Mm-hmm. Per cert, a dedica.com ja tenim 4 periodistes i escriptors de guanyadors del Premi Ramon Llull, que és un dels premis més valorats aquí a Catalunya. Doncs el Martí Gironell estem fent una promo per Sant Jordi. Què fa el Martí Gironell en aquest cas? Et pot fer un relat personalitzat on tu, o la persona que més desitgis, estimis, o li vulguis regalar, sigui el protagonista d'aquest relat. Hi ha fet de vídeos d'aquests, els poden consultar a la dedica.com, a l'apartat de Martí Gironell, i bueno, ara estem amb aquests vídeos. El Martí no fa un vídeo editat, sinó que es posa una càmera davant amb un micro, s'ha de sentir bé, perquè sempre parlem de qualitat, en un lloc ben il·luminat, però el concepte, el context final, el resultat final és excel·lent. És vaja, un escriptor, un Premi Ramon Llull, que t'està fent un vídeo a mida només per tu, vull dir, això és una passada. Aquests vídeos duren entre 2 i 3 minuts i la realitat és que tenen molt d'èxit. Llavors hi ha gent diferent, per exemple l'Ivan Medina, que fa muntatge, o Badó Lladó, presentador de GOTV i antic presentador de Fricandó Matiner, que és molt bo perquè la seva presentació, el seu vídeo promo, a la pàgina web de dedica.com, diu que ha estat 25 anys felicitant a la ràdio, donant el bon dia a tothom, i ara ho fa 24 hores al dia a dedica.com, no? La veritat és que és curiós. Llavors, tens gent de tot. Tens el meu genio, que és l'inventor del Reu Genio, l'actor Toni Climent, que també fa un videomuntatge. Llavors, cada un aporta el que sap o no sap fer. Per exemple, parlant amb el Gerard Quintana, que encara no s'ha connectat, li haurem d'estirar les orelles, però bueno, vam parlar amb ell i ens va donar tot el suport, perquè el Gerard Quintana, a part de Sopa de Cabra, líder de Sopa de Cabra, és president de l'Acadèmia Catalana de la Música. Li vam anar a explicar el projecte abans de començar-lo, aviam què li semblava, ens va donar el seu recolzament. I la veritat és que també Premi Ramon Llull 2020, i la veritat és que ell ens va dir que igual fent algo de música no s'hi veia, però sí fent un recital, explicant algo de poesia, o explicant un conte a mida, o explicant, saps? Llavors cada un s'agafa una miqueta a el que més sap fer.
Després et preguntaré una mica, repassem de moment quins són aquests personatges,
artistes, no? Sí.
que podem trobar a dedica.com, però... abans ho dèiem, no? Aquest projecte amb el teu germà, jo vull saber com és una miqueta treballar entre germans, no sé si perquè ara ja, òbviament ja heu crescut, no hi ha aquestes picabaralles de quan ets petit, no?
No, sí que hi són,
encara?
També, sí, perquè el tema és que com que és el germà, a vegades dius, ostres, dic, ei, que això s'ha de fer, que això queda pendent, i bueno, ja ho farem, i bueno, no, mira, l'important d'això és que l'Ignasi és un gran professional, jo també, m'hi considero, jo porto 25 anys com a productor audiovisual, sé molt bé el que tinc que fer a la meva feina i l'Ignasi sap molt bé el que té que fer a la seva feina. Si tu saps el que tens que fer a la teva i ell sap el que sé, o sigui, no ens mesclem. L'Ignasi se'n cuida de tota la part tecnològica del projecte i jo me'n cuido de tota la vessant més comercial, més de mitjans de comunicació, una miqueta més la comunicació en si de dedica.com, no? L'Ignasi se'n cuida més de tota la part. Hi ha problemes, perquè quan la gent es registra es pot haver algun problema i pot haver algun problema a la xarxa. L'Ignasi se'n cuida tots aquests petits problemes que tenim.
Aquest equilibri, bueno, perfecte, no? Aquesta divisió de tasques. Ara sí, parlem una miqueta dels artistes que de moment podem trobar en aquesta plataforma.
Bé, n'hi ha molts, eh? Ara podríem dir que en tenim confirmats uns 35, tot i que a la plataforma ara només n'hi ha 15, però, clar, és que fa un mes i mig que hem començat, eh? I estem parlant de tops de gent de Catalunya, perquè la intenció també és agafar territori espanyol, també, perquè mm-hmm. també tinc contactes, però ara mateix aquí a Catalunya podem comptar, com ja us he dit abans, doncs amb tres escriptors, com és el Martí Gironell, Premi Ramon Llull 2018, la Núria Prades, que és Premi Ramon Llull 2020, i el Víctor Amela, Premi Ramon Llull 2016. Són tres periodistes, escriptors d'un alt nivell, que estan a dedica.com i poden fer un vídeo personalitzat. Dedica.com amb Y, eh? Perdona que insisteixi. Eh? Llavors també podem comptar amb el presentador de ràdio i televisió Badollador, que ho està patant moltíssim ara a GolTV, amb un programa del món de l'esport, i l'Ivan Medina s'ha incorporat a dedica.com fa dos o tres dies amb un vídeo molt... que recomano que enteu a dedica.com i el mireu, perquè és un vídeo de promo molt, molt original. Bueno, i després tenim actors i humoristes d'alt nivell, que estan ara mateix ho estan patant tot a Televisió de Catalunya, com és el Pep Plaza, que ja ho sabeu que està cada dimecres a Polònia, l'Oriol Cruz i el senyor Boigues, que estan a la versió RAC1 amb el Toni Clapés. L'Oriol Cruz és el que feia d'Iniestra Cracòvia, te recordes? Mm-hmm. Aquell que era així una miqueta més timidet, eh? I després tenim el David Olivares, que també està bueno, fa coses de teatre i fa el Tomàs Molina de Polònia. Mm-hmm. Estem amb molta gent de Polònia i de Televisió de Catalunya perquè, bueno, s'han interessat molt pel projecte. Després tenim el Feu Feixedes, que ara està fent una obra de teatre també amb el Martí Gironell i amb el Pep Poblet. Tenim el Jordi EWP des de la setmana passada, vaig estar parlant amb ell, el Jordi va dir que s'ha de reinventar i s'ha de fer coses, i hem de fer coses noves, i bueno, tot i que el Jordi EWP és més de fer-ho més en directe, també està engrescat en poder fer aquesta part més audiovisual, que són aquests vídeos personalitzats a dedica.com. I després tenim, com t'he comentat abans, el meu genio, que és el Toni Climent, que s'ha reinventat el personatge de l'Eugenio, que ho està fent molt bé i que té molts seguidors. I tenim el mític senyor Barragán, que vaig estar parlant amb ell, que té 70 i pico d'anys ja, i està fet un crac, bueno, és una persona fantàstica, vaig estar parlant molta estona amb ell, ho interessava molt el projecte. Tots aquests sempre amb el tema, no? Que els he aconseguit d'alguna manera per això que et deia abans, no? El tema de que qualitat, a dedica.com volem molta qualitat i volem ser l'excel·lència i la referència a nivell de qualitat a Catalunya amb temes de dedicatòries personalitzades en vídeos. Vale. Després tenim l'Ada Parellada, que l'Ada Parellada és la chef i del restaurant Semprònia de Semprunyana de Barcelona i és una habitual col·laboradora de programes de cuina a TV3. I per acabar tenim el Pep Poblet, que és el saxofonista de Víctor Manuel, Anna Belén, del David Bisbal, del Manuel Carrasco, del Lluís Llach. A part d'aquests 15 que tenim ara, en tenim uns 25 més, uns 20 més, que en breu, d'aquí una setmana, veureu gent nova que també són molt interessants, que estan a punt de posar-se a la nostra plataforma dedica.com.
Albert, bon dia des de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal?
Contenta de poder seguir parlant d'aquest dedica.com. Ens deies 15 personatges a la plataforma, 20 més de confirmats que properament veurem, i l'objectiu és anar fent créixer el projecte mica a mica amb més personatges. Parlaves d'Espanya també?
Sí, el projecte, bon dia, primer de tot, el projecte volem que creixi, però que creixi, com dic sempre, perdoneu que reiteri el mateix sempre, amb una qualitat. Ja tenim algun artista que m'ha dit que ell prefereix un missatge d'aquests de Hola, soy Edu, Feliç Navidad, i nosaltres no ho hem volgut. Em dic que s'ho repensi, però nosaltres el que volem és un vídeo d'entre 2-3 minuts en el que hi hagi una qualitat de vídeo i una excel·lència per sobre de tot. Llavors, si tens aquestes qualitats, estaràs a dedicar.com. Però sí, volem créixer. Ja tenim contactes fora d'Espanya, ai, de Catalunya, perdó, que també estan interessats en el projecte, però primer volem començar a casa per on te toca.
I quina rebuda heu tingut aquestes primeres setmanes? Satisfets? Us esperàveu?
El problema és que hem acabat els diners fent l'aplicació i llavors no podem fer gaire de publicitat. Gràcies a vosaltres i als mitjans de comunicació que ja s'han interessat pel projecte, doncs estem, cada dia veiem que estan creixent més les nostres xarxes socials, tot i que a poc estem molt al dia en temes d'Instagram, que és on te pengem tots els vídeos, però el que volem és créixer com toca, a poc i on te toca. Ens agradaria créixer més ràpid, però hem d'anar peu a peu i pas a pas.
I el feedback és bo amb aquests primers clients?
El feedback, t'haig de dir sincerament que hem tingut 6 sol·licituds en un mes i mig. Hem de pensar que dedica.com el preu el posa l'artista, però que no són preus, baixos, són preus que l'artista considera que ha de guanyar per fer aquesta feina, i llavors és un producte primer que hem de tornar a conèixer, hem de donar la necessitat de tenir aquest producte, ja ho he dit abans, vull ser una altra oportunitat a l'hora de poder fer un regal original, i llavors donar-se a conèixer costa molt. Per tant, estem en el procés de captar artistes, personatges i famosos, i en el moment que tinguem més gent, doncs això augmentarà. El feedback és molt bo, perquè el feedback no només són els resultats de vídeos que tenim ara, que ens estan demanant actualment, sinó que el feedback és el feedback que jo parlo amb els artistes, i això per mi és molt important.
Des del Penedès en Xarxa esperem contribuir una miqueta a escampar aquesta idea, aquest projecte. I Albert, gràcies per acompanyar-nos i molta sort amb dedica.com.
Us agraeixo moltíssim el vostre detall de deixar-me venir-me a explicar. Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb Aerosmith i aquest I Don't Want to Miss a Thing arribarem a 11:15, cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i seguim parlant de la Fundació Vicente Ferrer.
Could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us saludem en aquest repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i us expliquem que aquest matí hi torna a haver un altre operatiu policial per intentar desvetllar on s'amaga droga a la comarca de l'Alt Penedès. Ahir era Vilafranca, una de les ciutats en les que es van fer escorcolls en una operació contra el tràfic de marihuana a tot Catalunya i també Astúries. I avui, pel que sabem, poca informació de moment, s'està fent també un altre operatiu policial a la comarca, en aquest cas aquest matí a Gelida. Cal dir, però, que el dimecres els Mossos i la Policia Nacional van fer una macrooperació conjunta contra una xarxa internacional de tràfic de drogues. Segons els Mossos, l'operació consistia en l'escorcoll d'una vintena de llocs a diverses localitats catalanes dedicats al tràfic de marihuana. Entre altres, es va fer escorcoll al carrer Font de Sant Llorenç número 36, en un polígon industrial a Vilafranca. També a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Ripollet, Rubí, Sabadell, Martorell, Manresa i també al Vendrell, a Coma-ruga, concretament. També es van fer escorcolls ahir a Astúries. La xarxa, d'origen xinès, es dedica també al blanqueig de capitals. Segons sembla, es van trobar moltes plantes de marihuana, tantes que la policia no se les va poder endur totes i es van agafar mostres de cada escorcoll. Al final de l'operatiu es va acabar detenint unes 50 persones. I Calafell no vol que s'aixequi un mur de Berlín al voltant de la via del tren. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte per aixecar proteccions acústiques al voltant de la via del tren. Des del consistori temen que l'actuació acabi suposant una barrera visual entre les dues bandes, un efecte mur de Berlín al mig del municipi que no volen que es produeixi. El govern local reclama que les mesures que es prenguin tinguin un impacte menor i demana a DIF que els informi del tipus de pantalles que estan projectades, ja que fins ara no ho han fet. Fa un mes, l'Ajuntament de Tarragona també es va mostrar contrari a l'opció de les pantalles acústiques. L'únic que sabem fins ara, i ho sabem per les expropiacions que s'han fet, però estem preocupats tant nosaltres com altres municipis afectats. Així ho explicava en aquest cas l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, en declaracions en el dia d'ahir. Finalitza la campanya del 2021 d'excavacions arqueològiques al Castellot de Castellví de la Marca. El Castellot és un jaciment amb ocupacions prehistòriques i antigues prèvies a la fortificació medieval. L'objectiu d'aquestes prospeccions arqueològiques era poder aprofundir i conèixer millor l'indret i l'estructura del castell. L'excavació ha permès localitzar una zona d'enterraments al subsol de la capella, així com la totalitat del perímetre murallat del castell, en el qual s'hi han trobat dues muralles i també una nova torre. La intervenció ha estat promoguda per l'Ajuntament amb col·laboració del Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i el suport científic del Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. I us apuntarem també que Sant Sadurní d'Anoia es prepara per una diada de Sant Jordi ben especial. Seguint les recomanacions marcades pel Procicat, durant la diada de Sant Jordi 2021 només podran instal·lar parada al carrer aquells professionals de la ciutat dels àmbits de la llibreria i la floristeria, per tal de controlar millors fluxos de persones i les possibles aglomeracions. A més, a les 6 de la tarda, del divendres dia 23 d'abril, el Foment Sardanista oferirà un concert de sardanes al celler de la Fassina. I a les 8 del vespre es presentarà el llibre Teixint Poesia, de Natàlia Colet, també a la Fassina. D'altra banda, durant aquests dies, la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní, Ramon Bosch d'Anoia, commemora el seu aniversari amb diverses activitats. El barri Vilarnau també vol sumar-se a la Diada en l'any del seu 50è aniversari, convidant els veïns i veïnes a decorar els balcons durant el cap de setmana. I l'Ateneu Agrícola organitzarà l'acte de lliurament de premis del certamen de Jocs Florals el diumenge 25 d'abril al migdia.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui dediquem aquest racó de solidaritat i cooperació a la Fundació Vicente Ferrer, de la qual parlarem amb la Marisa Martí, la seva representant al Penedès, que ens acompanya als estudis de Ràdio Vilafranca. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, Sílvia, bon dia.
I també comptem al telèfon amb el Lanci Dodem, el seu portaveu. Lanci, buenos días.
Hola, buenos días.
Marisa, una estada a la Índia ha canviat la vida a molta gent. A tu potser també. Per què? Quina força té aquest país i la seva gent?
Jo penso que és molta la força que té i, efectivament, com tu dius, pot canviar la vida de la gent, com va canviar la meva. Per això em vaig fer representant, sense dubtar-ho, quan m'ho van demanar. I és el que té la Fundació, a més, que és que pots anar allà i comprovar-ho. Vull dir que, mira, això podria ser una invitació, no? Tothom que... Jo penso que hi ha molta gent que coneix la Fundació i la labor que va fer Vicente Ferrer i que encara no continua tota la seva gent, però que si volen anar allà, in situ, veure-ho, comprovar-ho, si volen apadrinar el nen i anar allà a conèixer aquest nen i volen veure els projectes amb els quals doncs, potser han tingut sensibilitat i han volgut fer, poden anar i llavors sabran del que parlo.
La Marisa Martí, recordo que ens va explicar fa un any, en aquest mateix racó de solidaritat, el seu viatge, acompanyada de la seva filla, i com us va sacsejar a les dues.
Sí. I sobretot, jo explico que ella, bueno, eren moments complicats de la seva vida, adolescència i així, i llavors, doncs, quan va estar allà, a l'Hospital de Batra de Pali, justament, del qual, si vols, després en parlarem per la gran labor que ha fet ara en temps de Covid, doncs va ser allà, veient tot el que ella s'estava fent, va dir que volia ser metge, allà, que volia tornar allà, que volia ajudar, i, bueno, està ja quasi, bueno, fent medicina i els últims cursos, o sigui que, imagina't si pot canviar la vida d'una persona i d'un adolescent, no?, i com colpeix i com d'alguna manera t'enfrontes amb una realitat que et pot canviar la vida, no? I per bé, i per bé.
Lanci, ¿por qué esta fuerza, por qué atrapa de esta manera la India su gente que puede llegar a cambiar la vida de alguien?
Bueno, India es como la gente que ha viajado, se enamora de la India o dicen, bueno, he ido y ya está bien, ya no más, ¿no? Pero mayor la gente cuando van a la India, pues se quedan atrapados con la India, ¿no? Por su esencia, por su espiritualidad, por su manera de vivir con cosas sencillas, ¿no? Y otra parte, la Fundación Vicente Ferrer. Cuando uno visita la Fundación, se ve directamente en acción, ¿no? Se ve toda la obra que ha hecho Vicente Ferrer y Ana Ferrer junto, ¿no? Junto a toda la obra que han hecho allí, se ve, y cuando veis que, ostras, toda la aportación que hago a la Fundación llega 100%, y lo ves cómo está creciendo, recibes las cartas, ves al niño cómo está creciendo, ¿no? Y ves las casas que construimos, ves las escuelas que hemos construido. Entonces, la Fundación ya atrapa cuando vas ahí. Por eso, Vicente Ferrer siempre decía, antes de ayudar, primero ven a India, ven a conocer la Fundación y después ya ayudas, ¿no? Entonces siempre intentamos invitar a la gente para que vengan a conocer los proyectos. Y cuando una vez vas, la gente misma dice, Nancy, yo de poco dinero por aquí, habéis convertido este poco dinero en milagros, ¿no? Y como casas, hospitales, escuelas, ¿no? Y eso se ve. Y eso es lo que atrapa. Y después, bueno, todas las personas en India, gente pobre, gente rica, bueno, todo tipo, toda la gente, tenga o no tenga, todos sonríen, ¿no? Cualquier pequeña acción que hagas, la gente sonríe, ¿no? Y eso también atrapa mucho.
El Lanci Dodem és el portaveu de la Fundació Vicente Ferrer. Des de l'any 2001 viu a Barcelona, però ell va ser el primer nen apadrinat per la Fundació. Explica'ns tu història.
Sí, mi vida siempre ha sido en la Fundación. ¿Por qué? Porque mi padre ha sido chofer personal de Vicente Ferrer, mi madre sigue siendo cocinera en casa de Vicente Ferrer, ¿eh? Cuando yo era joven, pues mi padre falleció, ¿no? Entonces, bueno, como he nacido, crecido en la fundación, pues Vicente Ferrer, pues Vicente Ferrer y Ana Ferrer, pues ayudaron a nuestra familia, a mí, a mis hermanas, a nuestros estudios, ¿no? Por eso dicen que yo fui el primer niño apadrinado por Vicente Ferrer y Ana Ferrer. Y gracias a ellos, ¿no? He podido estudiar y cambiar mi futuro, ¿no? No solo yo, hay 130.000 niños gracias a la Fundación Vicente Ferrer. Niños intocables que no tenían derecho de nada, hoy gracias a la Fundación pueden estudiar, pueden soñar y pueden ser dueños de su destino, ¿no? Y no solo 130.000 niños, sino hay más de 3.5 millones de personas reciben la ayuda de la Fundación Vicente Ferrer. Y la Fundación Vicente Ferrer lleva 50 años trabajando y ya se ve la segunda generación, ¿no?, que han salido de la pobreza. Especialmente,
Lansi, ¿cómo ha sido? Lansi, ¿cómo ha sido este último año? ¿La Fundación ha podido seguir trabajando? ¿Menos, más? ¿De qué manera se ha adaptado a la pandemia?
La Fundación ha seguido trabajando, no ha parado en ningún momento. Porque primero el lockdown, cuando empezaron en marzo, 25 de marzo, en India, entonces, ¿qué hicieron? Para 2 o 3 días lo pararon, para pensar a ver qué podemos hacer, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empezaron a repartir comida cada día, 10.000 comidas. ¿Sí? Repartieron más de 400.000 comidas, ¿eh?, en Anantapur, en el distrito de Anantapur. Después repartieron máscaras, porque mucha gente no tenía máscaras, ¿eh? Y es el principal. Entonces, las niñas discapacitadas del centro de la Fundación Vicente Ferrer cosieron máscaras y repartimos máscaras, 5.5 millones de máscaras. ¿Eh? Y después, la Fundación tiene 3 hospitales, ¿eh? Uno del hospital que es Calapalli, como mencionó Marisa, este hospital lo convirtieron todo en COVID. Entonces, solo COVID. Todos los pacientes tenían que ir allí, porque el gobierno pidió que nos podamos echar un mano. Entonces, estábamos ya dispuestos para ayudar, para trabajar, ¿no? Entonces, el hospital lo convirtieron en el hospital de COVID. Nos atendimos en total más de 6.000 enfermos de COVID. Y todo el mundo tenía tanta confianza que querían ir todo el mundo al hospital de Guatalapalli, ¿no? Y también eso era un pequeño problema, porque allí teníamos que convertir muchas salas en camas y poner pacientes y pacientes, ¿no? De un pobre hasta una persona muy, muy rica, no, quiere venir a Guatalapalli, ¿no? Y venían gente de diferentes estados, de lejos también, ¿no? Y eso es importante, porque saben que en el hospital de Guatalapalli están atendiendo bien y tienen la confianza de ir ahí y que nos curamos, ¿no? Por eso.
Lansi, porque ¿en qué medida ha sido afectada la India por el COVID? No nos llegan aquí noticias. ¿Hay una afectación importante, igual que aquí? ¿Más, menos?
Bueno, el año pasado, los primeros meses, ¿no?, en India no hubo tanto COVID como en Europa. En Europa todavía había un número, ¿no?, muy alto, la curva era muy alta y la mortalidad también era muy alta en Europa. En India, el año pasado no había, casi muy bajo, poco, comparando por la población que es India, era muy poco. La curva era muy, muy bajo. Ahora, la segunda ola que ha empezado ahora, ha subido muy rápidamente, muy, muy rápidamente. Mucha gente está contagiando por COVID porque el año pasado, como la curva era muy bajo, la gente solo tenía miedo porque veían las noticias de Europa cómo moría la gente, ¿no? Sí. Y entonces controlaron mucho, pero poco a poco, pasando los meses, ¿no?, vieron que, uy, aquí no ha pasado nada. Entonces, en noviembre, cuando estuve en India, La gente iban sin máscaras, la gente hacían bodas, se iban a los restaurantes a comer. Ahora también hay fiestas, miles de personas reuniendo para las fiestas de hindús, ¿no? O de musulmanes, o de cristianos, ¿no? Hace poco ha pasado Semana Santa también. Entonces, la gente ya no tiene miedo de COVID. Entonces ya empezaron a mover a todos los sitios, haciendo una vida normal, y ahora la curva ha subido mucho. Pero hay un detalle. Los casos de muertos son muy bajos. ¿Por qué? Porque en India mucha gente son gente joven. Gente joven. No como en Europa. En Europa hay mucha gente mayor, de 70, 80, 90, 100 años. En India es muy poca gente que llegan hasta 70 años, ¿no? Entonces son gente joven. Y la mortalidad es muy bajo, pero contagios sí que está subiendo mucho. Es eso. Y también la otra infección de África también está en India, de Inglaterra también. Entonces, bueno, está subiendo muchísimo, pero el gobierno otra vez ya está poniendo las camas, están abriendo los hospitales, y también ha pedido a la Fundación para que abramos otra vez el Hospital de Batalapali para los enfermos. Entonces, ahora volvemos otra vez a trabajar con el tema de COVID. Pero el turismo en India está cerrado.
No es posible ahora mismo.
No es posible viajar.
Incluso desde la fundación, por trabajo, tampoco os es posible ir a la India ahora mismo.
Por trabajo puedes viajar a India, sea la fundación o sea cualquier ONG. Por trabajo tú puedes viajar a la India, pero de turismo no. Uh-huh. Y mismo tiempo, en España, la gente no han parado. Aunque la gente estaban confinados todo el año, en 2020, todo el año, la gente han hecho diferentes actividades estando en casa. Maratones, ¿no? Uh-huh. Correr.
Sí, sí, un montón de iniciativas online.
Online. Han hecho diferentes actividades. Y eso se ve que está claro, la gente aquí están pasando mal, están confinados. Gente que han perdido familias, ¿no? Gente que han perdido trabajos. Aún así, esta parte de solidaridad estaba allí, ¿no? Estaba allí. Ostras, pues aquí 10 euros no es nada, me gastaré en cualquier tontería, pero si mando a la India, a la fundación, pues mira, van a ayudar a esta gente, ¿no? Esta sensibilidad, no, gracias a vosotros, aunque en 2020 estaban confinados, hemos recaudado bastante dinero para mandar a la India para que podamos seguir ayudando a miles de personas en India, ¿no?
Para continuar ayudando a la fundación, ¿de qué formas podemos colaborar? ¿El apadrinamiento sería el programa estrella?
Sí, ese es el programa estrella siempre, porque apadrinamiento es la base del desarrollo del proyecto, porque el apadrinamiento es 21 euros y es un fijo, ¿no? Entonces tú estás dando 21 euros cada mes. Y son 130.000 padrinos que nos han comprometido con la fundación, ¿no? A través del apadrinamiento. Y es un dinero cada mes que entra, y gracias a este dinero podemos realizar los restos proyectos, ¿no? Los 6 proyectos en India. Y es muy importante, ¿no? El apadrinamiento. Y después, bueno, hay colaboración de particulares, ¿eh? También puedes colaborar con el proyecto de mujeres, también puedes colaborar como empresas o ayuntamientos, ¿no? Diferentes maneras. Pero principalmente nosotros intentamos que la gente apadrine a un niño de la India de Fundación Vicente Ferrer.
La Marisa Martins podria explicar en primera persona com és això de ser padrina, no? En què consisteix i quina relació s'estableix?
Doncs representa això, no? El que ha dit l'Anci, que, per exemple, per les famílies, ja siguin nens petits o a vegades hi ha gent, per exemple, a casa, és un costum que ja té la meva àvia, que té un nen apadrinat, i llavors ella rep les cartes. I ja des de que la nena és petitona, doncs que li va fent el seguiment d'aquesta nena. i després ja, si arriba doncs, a casar-se la nena, t'ho diuen a la fundació i et diuen si vols apadrinar un altre nena, una altra nena. Llavors tu vas fent el seguiment de la vida d'aquesta persona i és com si a casa entrés un germà, no? O un net, en aquest cas, un net més.
Creix la família, no?, d'alguna
sí,
manera.
Sí, sí, sí. La meva àvia, que és àvia postissa, es va casar amb el meu avi quan nosaltres érem molt petits i, bueno, jo una mica pues, he crescut amb aquesta nena també, no? I ens ha anat explicant perquè va rebent les cartes i vas veient, doncs com estudia, vas veient tots els seus projectes que fa a la vida i llavors el que comentava, no?, que tu pots anar a veure i pots anar a conèixer.
Pots arribar a conèixer-la.
Sí, 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 vas a casa seva i llavors et convida, la coneixes i, bueno, és molt maco i molt entranyable, no?, de repent, quan has seguit la vida d'aquesta persona, que puguis anar a casa seva i et reben amb els seus pares i tot allò, doncs, que representa que, bueno, que havies anat veient amb cartes, doncs, quan arribes allà, és el que comentava el Lanci, no?, que veus tots els projectes, no només els nens, sinó tot el que fan per d'ecologisme o el que fan per ajudar les famílies rurals o el que fan, doncs, amb el tema de les persones discapacitades, a les escoles, no? La meva filla també estava amb un nen sec, per exemple, va poder parlar a través dels ordinadors que tenen, i just abans d'entrar a veure l'escola, allà hi havia el nom del nen que havia tret més bones notes de la promoció. I a la meva filla se li va quedar aquest nom i després, quan va entrar dintre de l'escola, pues, a través de l'ordinador amb aquest nen cec, li va preguntar com es deia i va veure que era el nen que a fora hi havia el rètol amb el seu nom i li va dir, escolta'm, tu ets aquell nen, no vegis, no?, l'emoció de sentir-se reconegut al nen. Bueno, doncs tots aquests detalls. Bueno, de fet, aquest any hi anàvem a tornar amb un grup de gent d'aquí al Penedès, sensibilitzat també per al tema i amb el Lanci, perquè veiessin tot el que expliquem, no?, quan han fet algun acte que sempre han vingut, perquè tinc uns col·laboradors doncs, que m'ajuden, anaven a venir també algun d'aquests col·laboradors i se'ns ha troncat per la Covid, no?, però ho tenim en mente, vull dir que si algú es vol apuntar amb el temps, que es pugui tornar a viatjar a l'Índia,
ho fareu.
Tot el que expliquem, el Lanci i jo ho podran veure.
Lanci, justo recientemente ha habido cambios en la Fundación Vicente Ferré, ¿no? ¿Tenéis nuevo director general?
Sí, tenemos director nuevo ahora, no solo en España, sino en India también, porque en India también muchos directores llevaban desde el principio, ya han cumplido 60 y pico años, ya han jubilado, lo han renovado, entonces ahora la gente antigua ya terminan su etapa y entra la segunda generación, ¿no? Entonces ahora hay otros nuevos directores en India y mismo tiempo en España. En España, pues, Jordi Folgado es el sobrino de Vicente Ferrer, que llevaba muchos años aquí, ¿no?, como director y además es clavado a Vicente Ferrer, ¿no? Y durante todos estos años, pues, lo ha llevado muy bien y hizo que la fundación crezca en España y entonces, bueno, ha hecho un buen trabajo y, bueno, también ha cumplido sus años, ¿no?, y su edad, ¿no? Y entonces, pues nada, ha jubilado Jordi Folgado, pero él seguirá siendo en la fundación como embajador y tenemos ahora un director nuevo que es Asunción Rodríguez y le damos bienvenido y seguimos trabajando como siempre y apoyáramos al nuevo director, ¿no? Y también tiene su carisma el nuevo director también.
Seguro
y eso
sí.
Es importante, ¿no?, en el mundo de ONGs.
Lanci Dodem, muchas gracias por habernos acompañado hoy y muchas gracias por todo lo que hacéis desde la Fundación Vicente Ferrer. Un placer.
Gracias a vosotros.
Marisa, no sé si vols afegir algunes paraules de tall de cloenda. Clar, aquest any heu estat molt parats, amb poca visibilitat, amb ganes de reprendre, no?
Sí, 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 exacte, com t'he dit, no? Que així que puguem, tornarem a anar a l'Índia, qui ens vulgui acompanyar, ja ho sap, i només agrair doncs el suport de tots els padrins, de que s'animi la gent a fer-ho, perquè de veritat que és una labor encomiable, i també agrair a l'Ajuntament, perquè a la seva manera doncs també apadrina nens, amb la sensibilitat que té l'Ajuntament de Vilafranca per col·laborar amb el seu 0,7% del pressupost, amb la sensibilitat que té per complir els ODS, i la veritat és que jo penso que els vilafranquins podem sentir-nos cofois, no? No només a la Fundació, vull dir, moltes entitats així sense ànim de lucre, no? Vull dir que crec que és d'agrair al nostre Ajuntament.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos dut també l'Ansi d'Odem i haver conegut la seva història i aquesta passió amb la que parla de la Fundació, i esperem que ben aviat pugueu reprendre la tasca habitual. Sort!
Moltes gràcies, Silvia, moltes gràcies.
¡Vámonos!
Penedès en xarxa.
Cuando unos vienen